Què tal, com esteu? Bon dia i bona hora. Dijous 27 de febrer del 25, dia de cel pràcticament serè en general a les nostres comarques i temperatures que es mantenen a la part baixa. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Quins valors tenim?
Doncs tenim ara mateix 7 graus sota 0 a Vall de Núria, en tenim un de negatiu a Das i a Molló, un grau ja positiu a Camprodon i a Ribes de Freser, 2 a Olot, a la Vall d'en Bas i a Sant Feliu de Pallerols, també a Vic, 3 graus els tenim ara mateix a Ripoll, a Castellfollit de la Roca, a Besalú, a Santa Pau i a Mer, 4 graus a Banyoles i a Girona i 6 a Figueres i a Roses.
5 minuts més amb Joel Tallant i Aniol Puigverd.
Alguna novetat en el temps, Dani Ramírez?
Avui el dia no tindrà gaire història, un dia discret pel que fa a meteorologia, res a veure abans d'ahir aquella pluja que va deixar pluges de 20, 25 litres per metre quadrat, per exemple, a Cadiretes gairebé 38 litres per metre quadrat, Castell d'Aro 24, a Girona 18, i ahir va refrescar mínima d'un grau, tant a Vic com a Olot, i 10 sota 0 a la Tosa, 2.500 metres, o fins a 7 sota 0 a Ull de Ter. Realment, doncs, la matinada hi va ser freda. Avui potser puja un parell de graus, farà fred però no tant, i preveiem variabilitat, alguna boirina, algun banc de boira, núvols prims, sol, ressol al matí i migdia, i a la tarda una mica més cobert, una mica més tapat, de núvols alts i mitjans. En principi no preveiem cap precipitació. I bé, divendres al matí mig ennuvolat, a la tarda algun ruixat a l'interior, cap al prelitoral, també el Pirineu, podria fer alguna petita nevada al Ripollès i a la Cerdanya, molt poca cosa, d'una a 3 centímetres per damunt de 1.500 metres. Hi ha una mica de vent de llevant pel cap de setmana, tant dissabte com diumenge, sobretot dissabte, núvols abundants i alguna gota despistada. Algun floc de neu al Pirineu, sembla que poca cosa, perquè la llevantada, doncs, és feble i se'n va més aviat cap al sud de les Terres de l'Ebre, cap al País Valencià. La temperatura, doncs, aquests dies serà freda, moderadament freda, però no ve cap onada d'aire fred, cap glopada forta i ni tampoc cap gran pujada pel que fa al termòmetre.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Titulars de la jornada, Lluís Agustí Arbós, perdó, serà el nou alcalde d'Olot. La seguretat, l'educació, el nucli antic, el català i les persones grans són algunes de les qüestions signades al nou acord entre Junts i Esquerra a l'Ajuntament de la capital.
El futur alcalde Agustí Arbós i el soci de govern Josep Quintana han oficialitzat aquest dimecres l'actualització del pacte de govern signat fa 2 anys just després de les eleccions municipals. No s'han donat detalls concrets del pacte, per això s'haurà d'esperar el ple d'investidura que es farà dimecres de la setmana que...
Escoltem a Agustí Arbós.
Deixeu-me agrair en Josep pel seu tarannà, per poder-se seure de seguida, per poder-se ficar a treballar en aquesta nova, situació, en aquesta nova segona part del mandat que ara iniciarem, i també la confiança també cap a la meva persona. Tenim molt bona relació i, per tant, crec que això també és bo. També és bo per la ciutat i per l'equip de govern.
Més enllà de les qüestions polítiques, avui, als 5 minuts més, també parlarem àmpliament de la gestió de l'aigua, perquè tenim diferents punts al territori on ens hi hem d'aturar. D'una banda, l'empresa municipal d'aigües de Ripoll, Somarsa, ha obert per segona vegada la licitació del projecte per millorar l'estació de tractament d'aigua potable compartida amb Can de Bànol.
L'objectiu és renovar aquest equipament, que compta amb mig segle de vida, i garantir una millor qualitat de l'aigua per als veïns dels dos municipis. Els treballs se centraran en la implementació de nous filtres capaços d'eliminar l'arsènic. Amb els terminis actuals, les millores no s'acabaran fins després de l'estiu.
Escoltem el president de Somarsa, Guillem Barranqueres.
Posen uns filtres d'arsènic, concretament pel que has dit tu, no? Per tenir la facilitat de que l'aigua sigui ben tractada i bevible, digue-ho d'alguna manera.
L'alcalde de Sant Aniol de Finestres demana més implicació a l'ACA i a la Generalitat per netejar les lleres de rius i torrents.
Francesc Oliveres diu que els ajuntaments de la zona fan tot el possible en els seus trams i reconeixen que ja reben ajudes. No passa el mateix, diu, als trams de fora del nucli. Tem que vinguin nous temporals i les rieres i torrents no puguin subordar el cabal d'aigua, com ja va passar amb la Glòria, ara fa 5 anys.
El problema és l'entrada i la sortida dels nuclis urbans. És aquí on no s'ha actuat quasi mai. L'ajuntament es fa càrrec de treure plantes grosses que entorpeixin el riu, però arriba un moment que quasi no, doncs, l'abast a treure'n, perquè cada setmana n'hi ha de caiguda.
I a Sant Joan de les Abadesses ultimen el canvi dels comptadors d'aigua del municipi.
El substituirà per uns nous aparells digitals d'última generació que permetran una lectura del consum en temps real i a distància per facilitar la detecció d'incidències en el servei.
L'alcalde és Ramon Roquer.
Tots ells seran comptadors digitals d'última generació, comptadors que via ràdio envien la senyal, envien les dades del comptador directament a l'Ajuntament. Gràcies a aquest aquest tipus de comptador nosaltres podem tenir en temps real el consum, que té la capacitat a través d'ones de ràdio, a través d'antenes que situem en diferents punts del poble, enviar les dades en temps real del consum d'aquests comptadors.
I atenció al sector primari, perquè el govern aprova un contracte d'emergència per vacunar el bestiar oví i boví de llet del serotip 3 de la llengua blava.
S'hi destinaran gairebé 1.300.000 euros i les vacunes es posaran al llarg d'aquest any. Segons l'executiu, la situació actual de propagació de la malaltia demostra un risc elevat per a Catalunya, sobretot a principis de la primavera.
Escoltem la portaveu del govern, Sílvia Pàniquer.
Ve a donar resposta a aquesta declaració del mes de gener d'afectació a tot el territori, per tant, és una política preventiva precisament perquè no hi hagi afectacions majors, especialment amb boví i el boví de llet.
I els veterinaris continuen reclamant la reducció de la burocràcia i la bona gestió dels medicaments.
El decret que regula aquests punts no ha agradat al col·lectiu, que ja s'ha manifestat en les darreres setmanes. A banda, demanant la reducció de l'IVA actual del 21%. El veterinari de la Clínica Veterinària Olot, Jordi Junola, ha explicat que cal millorar algunes facetes d'aquest document.
I tampoc demanem, el millor seria una derogació d'aquest Real Decret, d'acord? També el que demanem és una moratòria, perquè aquest Real Decret també hi ha una altra cosa darrere que, clar, et suposa que hi ha unes multes de fins a 1.200.000 euros si fas una mala praxis, no? Que això seria un tope màxim de multa. Per tant, trobem també que aquestes multes són una miqueta exagerades.
8 i 6, els serveis de salut i el Consorci de Benestar Social del Ripollès es reflecteixen a través de la cuina la tasca d'integració existent entre l'atenció social i la sanitària.
Aquest divendres es durà a terme una jornada que combina salut i cuina a l'església de Sant Pere de Ripoll, on es comptarà amb la cuinera i comunicadora Maria Nicolau, qui posarà la cirereta al pastís d'una matinal, on participaran també membres del Jardí Botànic de Gombrèn amb una xerrada d'herbes remeieres.
Un conte solidari on hi ha una persona que té un problema i un company pues, li diu que pues, farem una sopa de pedres. Les pedres pues, sabem que és un aliment bastant molt senzill, que no porta gust a lo que és a l'aigua. Però llavors tot el que són els companys del voltant hi portaran aquelles coses que ells poden. Un pues, hi portarà un porro, un altre una pastanaga, recursos.
Més coses, Ripoll trasllada l'oficina de turisme al Museu Etnogràfic. El centre d'interpretació del monestir necessita reformes i han decidit que a partir d'ara la recepció del museu recuperi la funció d'oficina de turisme. Escoltem la Virtudes Quadros, és tècnica de turisme de Ripoll.
En realitat fem un treball de sinergies, perquè de fet el Museu Etnogràfic feia molt de temps que demanava personal, perquè cada vegada es fan més activitats i hi ha més propostes, i llavors que nosaltres, quan hi ha temporada alta, etc, es fa, se'ns feia molt complicat anar trobant persones per poder cobrir aquests espais. Llavors el que s'ha fet ha sigut sumar sinergies i d'aquesta manera tots sortim beneficiats.
Can Mosquera es va consolidant com un nou centre d'activitats a Mieres.
6 mesos després de la seva posada en funcionament, l'Ajuntament assegura que els veïns estan mostrant interès per fer-hi activitats. Fins i tot se n'han programat de regulars.
La Núria Martínez és l'alcaldessa.
Can Mosquera té una comissió gestora que s'encarrega de totes les modificacions o inversions que s'hi hagin de fer. Té una partida pressupostària petiteta, però d'inversions que s'hi puguin fer, i una bossa pròpia, diguéssim.
Música i solidaritat. La plataforma Garrotxa en Palestina recollirà diners aquest divendres amb un concert al Torrent.
A Músics per Palestina hi participaran Dani López, Sergi Carbonell o Agnès Algaró, entre d'altres. L'objectiu és recaptar diners per la Unió de Comitès de Dones Palestines.
La Gemma Quinto és membre de la plataforma Garrotxa en Palestina.
Una de les coses que ens venia de gust era trobar altres maneres de connectar amb col·lectius per explicar, bueno, seguir parlant de Palestina, seguir parlant de resistència, seguir parlant de solidaritat, i ens semblava que fer un concert era una de les il·lusions que teníem, no? I trobar aquesta manera de, a través de l'art, a través de la música, doncs connectar amb un altre públic.
Què fareu aquesta tarda? Què fareu aquest vespre? Celebrareu el Dijous Gras? Doncs bé, la tradició del Dijous Llarder, que és avui, continua la tendència a l'alça dels últims anys.
Des del Forn Jaume expliquen que darrerament els joves també s'han interessat per aquesta tradició de casa nostra. Enguany s'han introduït nous tipus de coques, tot i que la de brioche, la clàssica, segueix sent la més demanada. Aquesta diada preveuen superar les 400.
M'està agradant molt perquè hi ha molta parella jove que també està celebrant el Dijous Llarder, que s'havia perdut una mica. I venen, veus que venen una parelleta, no sé, de 18-20 anys, molt joves, i compren una coca de llardons petita pels dos. I això és important perquè aquí tenim futur.
Anem als esports. El Club Tenis Olot engega el seu 75è aniversari amb la celebració del Campionat de Catalunya de segona i tercera categoria.
Durant l'any també hi haurà altres activitats, com un concurs fotogràfic, exposicions i una ponència a càrrec de l'extenista professional Tomi Robredo, entre d'altres.
El president del club és Lluís Vigues.
El segon club de la província de Girona amb llicències federatives. Per tant, jo diria que tant els indicadors econòmics com socials són molt bons i ens permetaran doncs, que la història d'aquest club s'allargui molt més. Esperem que més de 75 anys.
L'Ajuntament d'Olot organitza una taula rodona amb quatre dones referents en el món de l'esport en motiu del Dia Internacional de la Dona.
Aquest espai de conversa comptarà amb Quima Casas, Gemma So i Esther Fàbrega i Clara Olines i es posarà sobre la taula el paper de la dona a l'esport a partir de la seva experiència.
La periodista Anna Prat és qui moderarà l'acte.
Explicar algunes dades que ens evidencien i sí que és veritat que som conscients que cada vegada hi ha més dones tant en rols de lideratge en gestió esportiva com també en el dia a dia practicant esport o amb carnets de federats en les diferents disciplines esportives. La idea és conversar una mica sobre això, o sigui, aquesta sensació que veiem amb números, realment elles tenen aquesta sensació en el seu dia a dia i poder doncs, compartir una mica experiències. Veurem com funciona perquè són rols molt diferents i tenen totes trajectòries molt diferents, però la idea és això.
L'Hockey Club en Ripoll rep l'esport atlètic Merignac, un club poliesportiu francès que cada any visita Catalunya durant els mesos de febrer i març.
Aprofitant la seva estada a Osona, l'equip de la Gironda va disputar 5 partits contra les categories inferiors del club ripollès.
En Josep Izquierdo és el president de l'Hockey de Ripoll.
És un equip, un club de al costat de Bordeus i cada any venen abans de Setmana Santa a fer unes estades aquí a Osona, estan una setmana pràcticament i aprofiten les tardes doncs, per als clubs que ho poden fer uns partits amistosos, entrenos també amb els clubs que li poden oferir. Això és el nostre cas.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Agustí Arbó serà el nou alcalde d'Olot. La seguretat, l'educació, el nucli antic, el català i les persones grans són algunes de les qüestions signades al nou acord entre Junts i Esquerra a l'Ajuntament de la capital.
El futur alcalde Agustí Arbós i el soci de govern Josep Quintana han oficialitzat aquest dimecres l'actualització del pacte de govern signat ara fa 2 anys, just després de les eleccions municipals. No s'han donat detalls concrets del pacte, per això s'haurà d'esperar el ple d'investidura que es farà dimecres de la setmana que ve.
Gerard Puigdemont.
Junts i Esquerra Olot reafirmen el pacte de govern per seguir dirigint l'Ajuntament d'Olot i la ciutat. El futur alcalde Agustí Arbós diu que hi ha entesa amb Esquerra a nivell programàtic i de treball, però també pel que fa al compromís i la confiança. Diu que el que han oficialitzat aquest dimecres és l'estabilitat del govern de la ciutat. Arbós ha assegurat que dins el nou acord, que es donarà a conèixer amb més detall dimecres que ve en el ple d'investidura, es vol potenciar diferents àmbits i projectes, un d'ells el de la gent gran i com treballar per l'envelliment de la població que es va produint, però també altres qüestions.
La seguretat és un dels elements que destaquem que s'ha de prioritzar en aquests propers anys. És un repte clau de la ciutat i, per tant, aquí que ficarem molts esforços per seguir treballant en més incorporació de policies, etc. Inversió als centres educatius, amb suport a les places d'escoles bressol, de fet són temes que havíem parlat, que ara s'acosten al moment clau del mandat per prendre accions sobre aquests temes i, per tant, aquí sí que reafirmem amb aquesta actualització de l'acord el nostre compromís en seguir treballant per l'educació i la regeneració del nucli antic. Recordeu que estem immersos en aquest projecte de regeneració que dirigeix l'Itziar González. En aquest sentit, els dos grups jo crec que compartim doncs, aquesta visió de com s'està encarant el projecte de regeneració del nucli antic, el tema del català. També serà un dels eixos principals, de fet ho ha set, però que tenim ganes de potenciar encara més durant aquests 2 anys que resten de mandat.
Des d'Esquerra també diuen que amb més recursos i esforços s'ha de seguir treballant en qüestions com la mobilitat, les escombraries, però també accions pels joves i l'educació, o projectes concrets com el projecte de biblioteca de Can Sacrest. També cal avançar, diu Quintana, en com plantejar el model econòmic de futur a la ciutat.
L'entorn natural és un factor inherent, diguéssim, de la nostra ciutat i que forma part de moltes coses que ens passen, gràcies a Déu, però el model econòmic és un altre model que té molta importància en el devenir de la ciutat, i és un tema que, a menys des d'Esquerra, i entenc que és la voluntat, que també hem de posar sobre la taula per parlar-ne en positiu, per mirar com, en què podem ajudar, en què podem transformar, però bueno, marcarà el futur de la comarca, quin creixement tenim, si en tenim, si no en tenim, tot el model industrial i comercial de la ciutat, eh? Jo penso que també en aquesta cosa, que una part és un bon moment per dibuixar aquests horitzons.
L'acord signat és fins al 2027 i el que també han deixat entreveure Junts i Esquerra són canvis en el Cartipàs, canvis en les regidories i algunes àrees.
Avui també és notícia la gestió de l'aigua. L'empresa municipal d'aigües de Ripoll, Somarsa, ha obert per segona vegada la licitació del projecte per millorar l'estació de tractament d'aigua potable compartida amb Can de Bànol.
L'objectiu és renovar aquest equipament, que compta amb mig segle de vida, i garantir una millor qualitat de l'aigua per als veïns dels dos municipis. Els treballs se centraran en la implementació de nous filtres capaços d'eliminar l'arsènic. Amb els terminis actuals, les millores no s'acabaran fins després de l'estiu.
Informa Paula Sayago.
Somarsa, l'empresa municipal d'aigües de Ripoll, ha tornat a obrir la licitació per millorar l'estació de tractament d'aigua potable que comparteix amb Can de Bànol. Es tracta d'un projecte de gairebé 2 milions d'euros que vol garantir la qualitat de l'aigua i eliminar l'arsènic. Actualment, aquesta estació tracta tota l'aigua que es consumeix a Ripoll i Can de Bànol, però les instal·lacions tenen més de 50 anys i presenten diverses dificultats operatives, especialment en episodis de sequera. Escoltem a Guillem Barranqueras, president de Somarsa i regidor de Ripoll.
La manca d'aigua, i com que és una zona que hi ha arsènic natural, doncs és el problema que tenim.
La presència d'arsènic a l'aigua crua del riu Freser és un dels principals reptes. En condicions normals es manté dins els límits, però en èpoques de poca pluja les concentracions poden superar el màxim permès per la normativa. Per això el projecte preveu la renovació dels filtres i les canonades, així com la unificació dels circuits de sortida d'aigua per Ripoll i Can de Bànol. La millora principal, però, serà la instal·lació d'un sistema fix de filtratge per eliminar l'arsènic.
Posen uns filtres d'arsènic, concretament pel que has dit tu, no? Per tenir la facilitat de que l'aigua sigui ben tractada i bevible, digue-ho d'alguna manera.
Inicialment el projecte es va licitar per 1,6 milions d'euros, però com que no hi va haver ofertes, s'han ampliat un 20% el pressupost. Ara, amb prop de 2 milions d'euros d'inversió, es torna a obrir la licitació. Els treballs tindran un termini d'execució de 6 mesos, prorrogables a 2 més.
Crec que no hi hagi sequera, però per això s'ha fet la planta, perquè per tractar l'aigua i tenir l'aigua correcta.
La nova instal·lació ha de permetre garantir la qualitat de l'aigua que arriba a les llars de Ripoll i Can de Bànol i evitar problemes de futurs episodis de sequera. Amb la licitació oberta només falta adjudicar els treballs perquè aquest projecte sigui una realitat en els pròxims mesos.
Gràcies, Paula. Sant Daniel de Finestres, l'alcalde, demana més implicació a l'ACA i a la Generalitat per netejar les lleres de rius i de torrents.
Francesc Oliveres diu que els ajuntaments de la zona fan tot el possible en els seus trams i reconeixen que ja reben ajudes. No passa el mateix, diu, als trams de fora del nucli. Li tem que vinguin nous temporals i les rieres i torrents no puguin suportar el cabal d'aigua com ja va passar amb el Glòria ara fa 5 anys.
L'alcalde de Sant Aniol de Finestres, Francesc Oliveres, demana més ajuda per part de les administracions per tal de fer neteges a les lleres de rieres i torrents de la zona. La deixadesa en alguns trams és visible amb arbres caiguts, plantes grans que col·lapsen al pas de la poca aigua que baixa, així com la presència de plantes invasores.
El problema és l'entrada i la sortida dels nuclis urbans. És aquí on no s'ha actuat quasi mai. L'Ajuntament es fa càrrec de treure plantes grosses que entorpeixin el riu, però arriba un moment que quasi no l'abasta a treure'n, perquè cada setmana n'hi ha de caigudes.
En els darrers anys no s'estan produint llevantades i plogudes fortes i continuades, com el temporal Glòria, que va malmetre i molt els torrents i rieres d'aquesta zona de la Garrotxa i el Gironès, però això no impedeix que el mal estat de les lleres pugui generar problemes en un futur.
Veig difícil que el dia que hi hagi una riuada molt grossa, que hi tornarà a ser, desgraciadament segur que hi tornarà a ser, tindrem problemes bastant greus, i com més encara la zona de Sant Esteve podem escapar-nos pel poc tram que tenim més amunt, però d'aquí avall jo veig un problema molt greu fins a arribar a Sant Gregori, no sé on passaran totes aquestes plantes que ara hi ha actualment a la Riera.
Olivera reconeix que reben subvencions per millorar els trams de riu que passen pel nucli i que actuen al llarg de la riera sempre que veuen un arbre caigut o branques grosses. Diu però que tenen molts quilòmetres de riu i que bona part de tots aquests quilòmetres no formen part dels nuclis.
Anem cap a Sant Joan de les Abadesses perquè ultimen el canvi dels comptadors d'aigua del municipi.
El substituirà per uns nous aparells digitals d'última generació que permetran una lectura del consum en temps real i a distància per facilitar la detecció d'incidències en el servei.
Guida de Sant Jeroti.
L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses substituirà fins a 700 comptadors d'aigua tradicionals per uns nous equips digitals. Ho farà amb la idea de millorar l'eficiència i la sostenibilitat en la gestió de l'aigua del municipi. Altres projectes semblants en altres llocs han fet que la renovació dels comptadors suposi un increment d'un 20% del volum de l'aigua registrada. La iniciativa, a més, suposarà la instal·lació de diverses antenes per fer funcionar la tecnologia de lectura dels aparells. En parla Ramon Roquer, alcalde de Sant Joan de les Abadesses.
Tots ells seran comptadors digitals d'última generació, comptadors que via ràdio envien la senyal, envien les dades del comptador directament a l'Ajuntament. Gràcies a aquest tipus de comptador, nosaltres podem tenir en temps real el consum que té la capacitat, a través d'ones de ràdio, a través d'antenes que situem en diferents punts del poble, enviar les dades en temps real del consum d'aquests comptadors.
El pressupost de l'actuació és de poc més de 115.000 euros, dels quals una mica més del 82% estan subvencionats per l'Agència Catalana de l'Aigua, amb una execució prevista en un termini d'uns 3 mesos. Les obres començaran properament. A més, en la línia d'estalviar aigua i evitar fuites, Sant Joan també ha rebut una subvenció de prop de 210.000 euros per al projecte de sectorització i substitució de vàlvules i canonades de la xarxa en baixa.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
El govern aprova un contracte d'emergència per vacunar el bestiar oví i boví de llet del serotip 3 de la llengua blava. S'hi destinaran gairebé 1,3 milions d'euros i les vacunes es posaran al llarg d'aquest any.
Segons l'executiu, la situació actual de propagació de la malaltia demostra un risc elevat per a Catalunya, sobretot a principis de la primavera.
Informa Roger Isern.
Segons informa el govern, el Ministeri d'Agricultura modificarà la normativa per permetre la total llibertat de moviment sempre que els animals no mostrin cap simptomatologia. D'aquesta manera, i responent a les demandes del sector, es permetrà el moviment d'animals bovins i ovins des d'altres estats membres de la Unió Europea amb destí al territori peninsular i dins d'aquest. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
L'import total és 1,27 milions d'euros per combatre alguns serotips que el propi Ministeri d'Agricultura va declarar afectat a tot el territori peninsular el mes de gener.
Davant d'aquest nou escenari de mobilitat i del perill que s'expandeixi el virus de la llengua blava, el Departament d'Agricultura ha prioritzat la vacunació del serotip 3 per a l'oví i boví de llet, ja que són les espècies que poden patir unes afectacions més greus. En canvi, asseguren, el sector boví d'engreix no pateix la malaltia derivada d'aquest serotip. El govern també ha anunciat que ha assumit el cost de la compra de les vacunes que es posaran durant aquest 2025.
Ve a donar resposta a aquesta declaració del mes de gener d'afectació a tot el territori, i per tant és una política preventiva precisament perquè no hi hagi afectacions majors, especialment amb l'oví i el boví de llet.
La llengua blava és una malaltia vírica que afecta remugants domèstics i salvatges i que es transmet d'animal a animal a través d'un vector i no per contacte directe. Concretament, es transmet mitjançant algunes espècies d'insectes del gènere Culicoides, però en cap cas pot passar a les persones. La gravetat de la malaltia en els remugants varia segons l'espècie i el serotip. La carn, la llet i els productes derivats es poden consumir sense problema, segons asseguren des del govern.
I de la seva banda, els veterinaris continuen reclamant la reducció de la burocràcia i la bona gestió dels medicaments.
El decret que regula aquests punts no ha agradat al col·lectiu, que ja s'ha manifestat en les darreres setmanes. A banda, demanen la reducció de l'IVA actual del 21%. El veterinari de la Clínica Veterinària Olot, Jordi Joanola, ha explicat que cal millorar algunes facetes d'aquest document.
El 2012, el govern de Mariano Rajoy va pujar l'IVA dels serveis veterinaris del 8 al 21%. Des d'aleshores, el col·lectiu dels veterinaris ha reclamat que aquesta mesura reverteixi i se'ls hi apliquin les mateixes condicions que tenen els altres serveis sanitaris. És un dels punts que des del col·lectiu reclamen que es canviï de l'actual Real Decret decret que regula aquests aspectes en el sector veterinari. A banda, diuen que hi ha un augment de burocràcia. Amb la nova llei, els veterinaris ja no poden dispensar, per exemple, medicaments a la consulta ni subministrar la dosi exacta com feien fins ara. El Real Decret restringeix la venda de medicaments exclusivament a les farmàcies, on no està permesa la venda dels envasos fraccionats. El veterinari de la Clínica Veterinària Olot és Jordi Joanol.
Sí, nosaltres com a comunitat veterinària ens queixem molt d'aquest Real Decret 666/2023, no tant en el fet, diem que el fet es tracta de que sigui una cosa per beneficiar a la salut pública, en aquest cas la salut animal, com són la gran resistència als antibiòtics que patim avui en dia, d'acord? El que ens queixem és una miqueta amb la forma, d'acord, de fer-ho. El que això ens fa és que ens incrementa molt la burocràcia, hem de, diem, enviar molta paperassa a nivell de l'administració.
La nova llei tampoc permet als veterinaris receptar un medicament genèric si existeix una formulació específica en veterinària. Això, expliquen, encareix el preu de la medicació, sobretot en els casos de gossos molt grossos. Joan Ola detalla que el que volen són canvis i no la derogació completa del Real Decret.
I tampoc demanem, el millor seria una derogació d'aquest Real Decret, d'acord? També el que demanem és una moratòria, perquè aquest Real Decret també hi ha una altra cosa darrere que, clar, et suposa que hi ha unes multes de fins a 1.200.000 euros si fas una mala praxis, no? Que això seria un tope màxim de multa. Per tant, trobem també que aquestes multes són una miqueta exagerades.
Fa unes setmanes, precisament, una iniciativa particular es va convertir en una gran manifestació pel centre de Barcelona. Centenars de veterinaris i amants dels animals van sortir al carrer sota el lema "La salut animal no és un luxe" per reclamar l'eliminació de l'IVA dels serveis veterinaris i equiparar-los a la resta de serveis sanitaris.
Abans de la publicitat, un apunt d'esports.
Doncs sí, perquè el tenis taula Olot està jugant la Copa del Rei per segona vegada a la història del club. Va guanyar ahir 3-0 contra el Sabadell i avui jugarà a partir de les 9 del matí aquest segon partit contra el Burgos. En cas de guanyar, passaria a quarts de final.
Ens acostem ja al punt de 8:45 del matí.
Entre dos volcans, en un marc natural privilegiat, el restaurant Santa Margarida de Santa Pau t'ofereix cuina tradicional amb productes locals de qualitat. Gaudeix de menús diaris, esmorzars i dinars en un ambient acollidor i una terrassa amb vistes espectaculars. El lloc ideal per a celebracions familiars i entre amics. Restaurant Santa Margarida. Reserves al 972-680477.
Com definiries Xàrtic amb una paraula?
Immediatesa.
Fiabilitat.
Proximitat.
Professional.
Amabilitat.
Propera.
Des del meu punt de vista, Xàrtic és família.
Truca'ns al 972-29-1037 o visita'ns a xàrtic.net.
A Minguet Diesel, ara també pots carregar el teu cotxe elèctric.
A Minguet apostem per un futur més sostenible amb dos punts de càrrega ràpida de 60 kW d'última generació a un preu molt competitiu. Minguet Diesel i Minguet Carregador Cotxes Elèctrics, conduint cap a una mobilitat sostenible i descarbonitzada.
Amb Minguet mai t'aturaràs. Som a la rotonda de la carretera de la Canya d'Olot.
Coneixes la nova llei de facturació electrònica? Vols millorar la gestió de la teva empresa? A Micrològic som especialistes en programes de gestió per a empreses. Visita micrològic.cat.
Miau! Estàs buscant el millor lloc perquè et cuidin? No busquis més. A la Clínica Veterinària Olot ens tracten com si fóssim a casa, com si fóssim un mes de la família.
Uau, uau, l'equip humà de la Clínica Veterinària Olot saben el que fan. Són uns grans professionals i la veritat no ens falta de res. Vine, els coneixeràs, o si no que truqui el teu amo al 972-26-84-16.
Piu, piu, jo de tu vindria volant. Ah, no, que no tens ales.
Clínica Veterinària Olot, els que més saben t'ho recomanen.
Fluvià Òptics, prevenció de la salut visual. Revisió optomètrica completa amb informe mèdic de la retina. El 80% dels casos de ceguesa són evitables. Tecnologia al servei de la visió. al centre d'Olot, al carrer de Sant Rafel. Fluvià Òptics, ens agraden els teus ulls totalment sans.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpi Olot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpi Olot, notaràs els resultats.
Llimpi Olot, ens hem traslladat a l'avinguda Antoni Gaudí 31 d'Olot.
Són 8:45.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Agustí Arbó serà el nou alcalde d'Olot, la seguretat, l'educació, el nucli antic, el català i les persones grans són algunes de les qüestions signades al nou acord entre Junts i Esquerra a l'Ajuntament de la capital.
El futur alcalde Agustí Arbó i el soci de govern Josep Quintana han oficialitzat aquest dimecres l'actualització del pacte de govern signat ara fa 2 anys, just després de les eleccions municipals. No s'han donat detalls concrets del pacte, per això s'haurà d'esperar el ple d'investidura que es farà dimecres de la setmana que ve.
Escoltem Agustí Arbó.
La seguretat és un dels elements que destaquem que s'ha de prioritzar en aquests propers anys. És un repte clau de la ciutat i per tant aquí que ficarem molts esforços per seguir treballant en més incorporació de policies, etc. Inversió als centres educatius, amb suport a les places d'escoles bressol, de fet són temes que havíem parlat, que ara s'acosten al moment clau del mandat per prendre accions sobre aquests temes i per tant aquí sí que reafirmem amb aquesta actualització de l'acord el nostre compromís en seguir treballant per l'educació.
L'empresa municipal d'aigües de Ripoll Somar s'ha obert per segona vegada la licitació del projecte per millorar l'estació del tractament d'aigua potable compartida en Can de Bànol.
L'objectiu és renovar aquest equipament que compta amb mig segle de vida i garantir una millor qualitat de l'aigua per als veïns dels dos municipis. Els treballs se centraran en la implementació de nous filtres capaços d'eliminar l'arsènic. Amb els terminis actuals, les millores no s'acabaran fins després de l'estiu.
El president de Somarsa és Guillem Barranqueres.
Posen uns filtres d'arsènic, concretament pel que has dit tu, no? Tenir la facilitat de que l'aigua sigui ben tractada i bevible, digue-ho d'alguna manera.
I l'alcalde de Sant Aniol de Finestres demana més implicació de l'ACA i de la Generalitat per la neteja de les lleres de rius i torrents.
Francesc Oliveres diu que els ajuntaments de la zona fan tot el possible en els seus trams i es reconeixen que ja reben ajudes. No passa el mateix, diu, als trams de fora del nucli. Tem que vinguin nous temporals i les rieres i torrents no puguin suportar el cabal d'aigua com ja va passar amb la Glòria ara fa 5 anys.
El problema és l'entrada i la sortida dels nuclis urbans. És aquí on no s'ha actuat quasi mai. L'Ajuntament es fa càrrec de treure plantes grosses que entorpeixin el riu, però arriba un moment que quasi no l'abasta treure'n, perquè cada setmana n'hi ha de caigudes.
I a Sant Joan de les Abadesses ultimen el canvi dels comptadors d'aigua del municipi. Els substituiran per uns de nous aparells digitals d'última generació que permetran una lectura del consum en temps real i a distància, l'alcalde Ramon Roquem.
Tots ells seran comptadors digitals d'última generació, comptadors que via ràdio envien la senyal, envien les dades del comptador directament a l'Ajuntament. Gràcies a aquest tipus de comptador, nosaltres podem tenir en temps real el consum que té la capacitat, a través d'ones de ràdio, a través d'antenes que situem en diferents punts del poble, enviar les dades en temps real del consum d'aquests comptadors.
Avui també hem sentit els veterinaris que continuen reclamant la reducció de la burocràcia i la bona gestió dels medicaments.
El decret que regula aquests punts no ha agradat al col·lectiu, que ja s'ha manifestat en les darreres setmanes. A banda, demanen la reducció de l'IVA actual del 21%. El veterinari de la Clínica Veterinària Olot, Jordi Joanola, ha explicat que cal millorar algunes facetes d'aquest document.
I tampoc demanem, el millor seria una derogació d'aquest Real Decret, d'acord? També el que demanem és una moratòria, perquè aquest Real Decret també hi ha una altra cosa darrere que, clar, et suposa que hi ha unes multes de fins a 1.200.000 euros si fas una mala praxis, no? Que això seria un tope màxim de multa. Per tant, trobem també que aquestes multes són una miqueta exagerades.
Anirem al Museu de Ripoll perquè Ripoll trasllada l'oficina de turisme precisament al Museu Etnogràfic. El centre d'interpretació del monestir necessita reformes i han decidit que a partir d'ara la recepció del museu recuperi la funció d'oficina de turisme. Ho sentirem. També anirem fins a Mieres, on Can Mosquera es va consolidant com un nou centre d'activitats.
De 6 mesos després de la seva posada en funcionament, l'Ajuntament assegura que els veïns estan mostrant interès per fer-hi activitats.
La plataforma Garrotxa en Palestina recollirà diners aquest divendres amb un concert solidari al Turín.
Amb músics pro-Palestina hi participaran Dani López, Sergi Carbonell o Agnès Algaró, entre d'altres.
I la tradició del dijous llarder continua la tendència a l'alça dels últims anys.
Des del Forn Jaume expliquen que darrerament els joves també s'han interessat per aquesta tradició de casa nostra.
Els serveis de salut i el Consorci de Benestar Social dels Ripollès ens reflecteixen a través de la cuina la tasca d'integració existent entre l'atenció social i la sanitària. Aquest divendres es durà a terme una jornada que combina salut i cuina a l'església de Sant Pere de Ripoll. Us ho explicarem. I pel que fa als esports, avui és notícia el Club Tenis Olot, que engega el seu 75è aniversari amb la celebració del Campionat de Catalunya de segona i tercera categoria.
Durant l'any també hi haurà altres activitats, com un concurs fotogràfic, exposicions i una ponència a càrrec de l'extenista professional Tomi Robredo, entre d'altres.
L'Ajuntament d'Olot organitza una taula rodona amb quatre dones referents en el món de l'esport en motiu del Dia Internacional de la Dona.
Aquest espai de conversa comptarà amb Quima Casas, Gemma So i Esther Fàbrega i Clara Olines i es posarà sobre la taula el paper de la dona a l'esport a partir de la seva experiència.
L'Hockey Club en Ripoll rep l'esport atlètic Merinyà, un club poliesportiu francès que cada any visita Catalunya durant els mesos de febrer i març.
Aprofitant la seva estada a Osona, l'equip de la Gironda ha disputat 5 partits contra les categories inferiors del Club Ripollès.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
El Partit Popular planta Montero i abandona la reunió que ha aprovat la condonació del deute autonòmic.
La mesura ha tirat endavant i obligarà les comunitats autònomes en mans dels populars a mullar-se i decidir si se'n volen beneficiar.
La Maria Jesús Montero és la vicepresident primera i ministra d'Hisenda.
Sinceramente, pienso que es reprochable en términos políticos que los consejeros, las consejeras del PP pierdan su autonomía política y de decisión y por tanto la de su gobierno y se dejen arrastrar por esas consignas partidistas.
El sumari de la Dana revela que la majoria de les morts van ser abans de l'alerta al mòbil.
Familiars de les víctimes relaten a la policia i a la jutgessa fets ocorreguts abans de les 8 del vespre i 10 minuts quan es va enviar l'avís a la població.
D'altra banda, el litoral nord de Barcelona retrocedeix i perd 30.000 metres quadrats de platja en tan sols 5 anys.
A la costa del Barcelonès Nord i el Baix Maresme, el nivell del mar ha pujat 14 centímetres i les onades dels temporals han crescut 30 centímetres en els últims 25 anys, segons un estudi de l'AMB.
Mufase certifica el futur i Assisa també seguirà donant cobertura mèdica als funcionaris.
L'asseguradora se suma a Deslas, que la setmana passada ja va anunciar que s'hi presentarà.
D'altra banda, en clau internacional, Hamas entrega 4 cossos d'hostatges i Israel allibera presos palestins.
Es tracta de l'últim intercanvi de la primera fase de l'acord per l'alto el foc a la Franja de Gaza.
I crisi a Bòsnia, pena de presó per al president serbo-bosnià per saltar-se ordres internacionals.
El mandatari de la República Srpska de majoria sèrbia ha contestat prohibint que la justícia i la policia estatal bosniana puguin actuar en aquest territori.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Anem a la previsió del temps de cara a les properes hores, Aniol. Amb quines temperatures ens llevem?
Doncs tenim ara mateix 6 graus sota 0 a Vall de Núria, tenim 0 graus a Das i a Molló, 1 grau ja positiu a Ribes de Freser, 2 graus positius els tenim a Camprodon, a Olot, a la Vall d'en Bas i a Vic, 3 graus a Castellfollit de la Roca i a Ripoll, 4 graus a Besalú, a Amer i a Santa Pau, 5 graus a Banyoles, 6 graus a Girona i 8 graus a Figueres i a Roses.
Temps, Dani Ramírez.
Avui el dia no tindrà gaire història, un dia discret pel que fa a meteorologia, res a veure abans d'ahir aquella pluja que va deixar pluges de 20-25 litres per metre quadrat. Per exemple, a Cadiretes gairebé 38 litres per metre quadrat, Castell d'Aro 24, a Girona 18, i ahir va refrescar mínima d'un grau, tant a Vic com a Olot, i 10 sota 0 a la Tosa, 2.500 metres, o fins a 7 sota 0 a Ulldeter. Realment doncs la matinada hi va ser freda. Avui potser puja un parell de graus, farà fred però no tant, i preveiem variabilitat. Alguna boirina, algun banc de boira, núvols prims, sol, ressol al matí i migdia, i a la tarda una mica més cobert, una mica més tapat, de núvols alts i mitjans. En principi no preveiem cap precipitació. I bé, divendres al matí mig ennuvolat, a la tarda algun ruixat a l'interior, cap al prelitoral, també el Pirineu, podria fer alguna petita nevada al Ripollès i a la Cerdanya, molt poca cosa, d'un a 3 centímetres per damunt de 1.500 metres. Hi ha una mica de vent de llevant pel cap de setmana, tant dissabte com diumenge, sobretot dissabte, núvols abundants i alguna gota despistada. Algun floc de neu al Pirineu, sembla que poca cosa, perquè la llevantada doncs, és feble i se'n va més aviat cap al sud de les Terres de l'Ebre, cap al País Valencià. La temperatura, doncs aquests dies serà freda, moderadament freda, però no ve cap onada d'aire fred, cap glopada forta i ni tampoc cap gran pujada pel que fa al termòmetre.
Benvingut al futur de la gestió energètica amb Bassols Energia. Ara, amb la nostra app, tens el control total a les teves mans. Amb l'app de Bassols Energia podràs controlar el teu consum en temps real, consultar les teves factures de forma fàcil i ràpida, gestionar els moviments de la teva bateria o guardiola solar, perquè sabem que el teu temps i el teu estalvi són importants. Amb la nostra app, cuidaràs més fàcilment de la teva energia i del planeta. Descarrega-la ara a l'App Store o Google Play i descobreix l'energia compromesa de Bassols Energia.
Vinga, va, que avui és dijous Llardei i a Ripoll han preparat una jornada molt especial. Jordi Tarré, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Què heu preparat en aquest dia tan especial? Com és aquesta prèvia de l'arrencada del Carnaval aquest dijous gras, dia en què avui ens reunirem al voltant d'una bona taula? Què ens heu preparat des del comerç de Ripoll?
Bueno, doncs mira, des de Ripoll Comerç ja s'ha preparat una jornada plena d'activitats per tots els públics. En aquests moments, en els restaurants i bars de Ripoll, s'està fent el que és l'esmorzar de forquilla. I al migdia, a l'hora de dinar, doncs, també han preparat el menú gras, un menú bueno, que ja es va implantar l'any passat, igual que l'esmorzar, i que va tenir molt bons resultats.
Molt bé, a banda d'això, també tindrem la possibilitat d'adquirir tot tipus de productes, no?, per celebrar aquesta diada tan especial.
Sí, a 4:45 de la tarda, a la plaça Sant Eudald, la plaça cèntrica de Ripoll, doncs els mateixos carnissers i pleques que formen part de comerç de Ripoll, doncs surten al carrer a vendre aquest producte. I a les 5 de la tarda, doncs hi ha un berenar popular, que ja també és tradicional, amb pam i llangoniceta, doncs amb un moll preu de 3 euros podràs participar en aquest berenar. I a més, doncs, també tenim una sèrie d'accions pels més petits, que és pujar els inflables, que comprant aquest tiquet pots pujar, o també amb les compres realitzades durant el dia d'avui als establiments de Ripoll Comerç, aquest tiquet que els hi donguin també servirà per poder pujar aquests inflables.
Jordi, som fidels a les tradicions?
Bueno, a veure, intentem ser fidels a les tradicions, però és cert que quan es fa alguna activitat que va al voltant d'una tradició, en aquest cas Ripoll s'omple. Vull dir, l'any passat vàrem fer entre berenars i això uns quasi 600 tiquets de berenars, uns 600 entrepans. Vull dir que per ser un dia laborable la gent es fidel a la tradició, surt al carrer i disfruta.
Molt bé, doncs Jordi, disfruteu molt d'aquesta diada i enhorabona per mantenir la iniciativa ben viva. Una abraçada, bon dia i bona hora.
Moltes gràcies, Joel, i si voleu venir ja ho sabeu, esteu tots convidats.
Allà serem, gràcies, bon dia i bona hora. Per cert, que aquest cap de setmana torna la botiga al carrer, sí, torna la botiga al carrer, en el cas concret d'Olot, l'Associació de Comerciants, i torna. Anna Planella, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
El temps, ja sabem que a vegades juga males passades, eh? I el senyor Murphy, quan organitzes activitats, de vegades en fa de les seves. I això és el que va passar el cap de setmana passat, no?
Exacte, el cap de setmana passat pues, vam tenir, sobretot dissabte a la tarda, pues, aquestes pluges, aquest intermitent de ara para, ara no, ara arrenca, ara no, per tant no es va poder fer una botiga al carrer com esperàvem. I amb aquestes, doncs, que entre tots, entre els socis, regidories i junta, doncs vam decidir poder tornar a fer la botiga al carrer aquest dissabte, i esperem, doncs, que aquesta vegada sí ens acompanyi el temps i que tots puguin tornar a sortir i que tots els clients puguin gaudir d'aquestes grans ofertes que hi haurà i aquest estoc que hi ha que, bueno, doncs totes les botigues necessiten treure per començar la nova campanya de primavera i estiu.
Recordem una vegada més què ofereix la botiga al carrer aquelles persones que hi passen.
Ofereix, doncs això, grans descomptes, grans productes, productes de qualitat, productes que es poden trobar a Olot de tot tipus, des de coses de ferreteria, moda i complements, joieries, bueno, de tot, i que això ofereix, doncs, sobretot aquesta oferta, aquesta, bueno, aquesta paraula que a vegades dic jo, rematada final, i que convidem a tots, doncs, a gaudir d'aquest dia, de que puguin passejar tranquil·lament i puguin omplir de compres i tant clients com botiguers pues sigui una diada especial i bonica per tots.
Aviat entrarem a la primavera amb bones perspectives, Anna?
Sempre, sempre hem de ser positius, sempre hem de tenir aquest somriure, sempre hem d'esperar que tot vagi molt, molt bé i per això necessitem treure els estocs, necessitem emplenar, com qui diu, una mica la guardiola per afrontar una altra vegada una nova campanya amb il·lusió i amb ganes de que, bueno, que entre el temps, els clients i tots hi aportem, doncs funcioni molt i molt bé la campanya.
Doncs Anna Planella, membre de l'Associació de Comerciants d'Olot, enhorabona doncs per mantenir aquest esperit i per plantar cara al mal temps. I ja ho sabeu, botiga al carrer a Olot de nou aquest proper cap de setmana, en concret divendres i dissabte. Anna, gràcies, bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
Ara parlàvem de la tradició del dijous llarder. Continua ben viva aquesta tradició i, de fet, els més joves s'hi han enganxat també. Des del Forn Jaume expliquen que últimament els joves també s'han interessat per aquesta tradició de casa nostra. Enguany s'han introduït nous tipus de coques, tot i que la de brioix, la clàssica, segueix sent la més demanada. Aquesta diada preveuen superar les 400 coques produïdes. Com a mínim, aquí, al Forn Jaume. Natàlia Moreno.
La coca de llardons cada cop agafa més protagonisme per dijous llarder, una tradició que s'està recuperant, sobretot després de la pandèmia, i continua la tendència dels darrers anys. Enguany s'introdueixen gustos nous, com la coca de llardons farcida amb poma confitada i canyella, però els protagonistes també segueixen sent els clàssics, com la coca de brioix. Jaume Comas, del Forn Jaume, veu amb optimisme el futur i assegura que la tradició de menjar coca de llardons el dijous gras no es perdrà.
M'està agradant molt perquè hi ha molta parella jove que també està celebrant el dijous llarder, que s'havia perdut una mica. I venen, veus que venen una parelleta, no sé, de 18-20 anys, molt joves, i compren una coca de llardons petita pels dos. I això és important perquè aquí tenim futur.
Com es explica que enguany els preus de les matèries primeres s'han apujat, però no repercuteixen en els clients. El que s'ha encarit, i és un problema, ha estat el preu dels subministraments, com ara la llum.
Els preus han pujat una mica perquè els preus de la matèria prima no ens influeixen. El problema és l'energia i la feina. Això sí que ens han pujat molt. I esclar, tens que pujar una mica els preus. Uh-huh. Ara, aquest any, les coques de... aquesta tindrà preu nou i les coques normals tenen, de moment, aquest any mantinc els mateixos preus que l'any passat.
Per aquest dijous llarder, des del Forn Jaume preveuen superar les 400 coques. Com es explica que el millor és encarregar-les amb temps, però que qui vulgui, en petites quantitats, encara en podrà trobar a la botiga el mateix dia.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
I atenció, perquè Ripoll trasllada l'oficina de turisme al Museu Etnogràfic. El centre d'interpretació del monestir necessita reformes i han decidit que a partir d'ara la recepció del museu recuperi la funció d'oficina de turisme. Ens ho explica en Guido Sengerote.
Des d'aquesta setmana l'oficina de turisme de Ripoll ha canviat d'ubicació i ara està a l'entrada del Museu Etnogràfic. Això suposa un canvi de l'activitat a l'oficina, que deixarà de vendre entrades al monestir però continuarà fent reserves combinades, entre altres. La lectura en positiu per l'oficina i pels seus treballadors és que generarà activitat conjunta amb el museu. En parla Virtudes Quadros, tècnica de turisme de Ripoll.
En realitat fem un treball de sinergies, perquè de fet el Museu Etnogràfic feia molt de temps que demanava personal, perquè cada vegada es fan més activitats i hi ha més propostes, i llavors que nosaltres, quan hi ha temporada alta, etcètera, se'ns feia molt complicat anar trobant persones per o sigui, per poder cobrir aquests espais. Llavors, el que s'ha fet ha sigut sumar sinergies i d'aquesta manera tots sortim beneficiats.
També. A més, l'espai de recepció del museu està expressament pensat per ubicar l'oficina de turisme. De fet, fa més de 10 anys es va idear aquest espai per actuar com un espai de benvinguda. El canvi, a més, no és nou, ja que l'oficina de turisme es va ubicar en aquest mateix espai quan va començar el Museu Etnogràfic.
I el 2011, quan es va obrir el Museu Etnogràfic, es va demanar una subvenció per fer l'oficina de turisme en la planta baixa del museu, que feia la funció de recepció, botiga i oficina de turisme. Per tant, nosaltres aquest espai ja hi havíem estat, ja és conegut per nosaltres.
A la vegada s'espera que el canvi atregui a més visitants al museu i que es pugui donar també una millor atenció a tothom que vulgui apropar-s'hi, tot dinamitzant l'activitat cultural de la capital.
Posem-hi música perquè la plataforma Garrotxa en Palestina recollirà diners aquest divendres amb un concert solidari al Turín d'Olot. Músics per Palestina hi participaran Dani López, Sergi Carbonell o Agnès Algaró, que estem escoltant de fons. L'objectiu és recaptar diners per la Unió de Comitès de Dones Palestines.
Aquest divendres a les 8 del vespre la sala Turín d'Olot acull el concert Músics per Palestina, una iniciativa de la plataforma Garrotxa en Palestina. En parla Gemma Quinto.
I una de les coses que ens venia de gust era trobar altres maneres de connectar amb col·lectius per explicar, bueno, seguir parlant de Palestina, seguir parlant de resistència, seguir parlant de solidaritat, i ens semblava que fer un concert era una de les il·lusions que teníem, no? I trobar aquesta manera de, a través de l'art, a través de la música, doncs connectar amb un altre públic.
Hi participaran fins a 14 artistes: Albert Mangou, Agnès Algaró, Magí Capdevila, Aniol Nebot, Gemma Pujol, Alba Careta, Momi Maiga, Ossi Ritter, Josep Cordobés, Albert Dordanza, Irene Romo i Pau Oliver hi seran presents, així com Dani López i Sergi Carbonell, que destaquen la qualitat del cartell i el rerefons de la iniciativa.
Sembla que hagin de passar coses com aquestes, de tan bèsties, no? Perquè en parlem, perquè ens movem, perquè intentem, doncs, fer-hi alguna cosa.
L'objectiu era com que el concert sigui com molt atractiu i que fins i tot si hi ha algú que potser no pensa molt en la causa o que, no, que vingui per el que sigui, o sigui, si és per la música o per la causa, però que vinguin. I la idea és oferir un concert al màxim de preciós possible.
Des de la plataforma Garrotxa en Palestina diuen que és clau seguir visibilitzant aquest conflicte bèl·lic.
Són 3:15 de nou, anem als esports. El Club Tenis Olot engega el seu 75è aniversari amb la celebració del Campionat de Catalunya de segona i tercera categoria. Durant l'any també hi haurà altres activitats, com un concurs fotogràfic, exposicions i una ponència a càrrec de l'extenista professional Tomi Robredo, entre moltes d'altres propostes.
75 anys de vida amb el tennis com a protagonista. Fundat el 1950, el Club Tennis Olot va començar com un club petit i amb el pas dels anys ha aconseguit convertir-se en el segon club de la província de Girona amb més federats. Durant aquest 2025, el club ha organitzat moltes activitats per commemorar aquest aniversari. El president del Club Tennis Olot, Lluís Vigas, explica que el club gaudeix d'una bona salut i que volen seguir complint molts anys més.
Som el segon club de la província de Girona amb llicències federatives. Per tant, jo diria que tant els indicadors econòmics com socials són molt bons i ens permetran, doncs, que la història d'aquest club s'allargui molt més. Esperem que més de 75 anys.
Algunes de les activitats que s'organitzaran, gairebé totes dins les instal·lacions del club, són la presentació de la nova imatge a càrrec de l'artista garrotxí Jordi Vayreda, un concurs fotogràfic amb imatges històriques, una exposició de raquetes, un clínic a càrrec de l'extenista professional Tomi Robredo, juntament amb un altre excompany de professió que s'anunciarà pròximament. I per acabar amb els actes del 75è aniversari, es durà a terme un sopar amb tots els que han format part del club durant aquests anys. Tots aquests actes se celebraran durant els pròxims mesos, però aquest dissabte el Club Tenis Olot acull per segona vegada consecutiva el Campionat de Catalunya de segona i tercera categoria individuals i dobles. El coordinador esportiu de la Federació Catalana de Tenis és Òscar Mas.
Hi ha 42 nois en el quadre masculí i 20 noies en el quadre femení. I aquest any també, a novetat de respecte a l'any anterior, també hi haurà la prova de dobles femení. Amb la qual cosa serà una setmana intensa de tennis, que hi haurà partits, crec que, sobretot els primers dies, Ignasi, gairebé tot el dia hi haurà partits, perquè són bastants partits.
Totes aquestes activitats es poden dur a terme gràcies a la bona salut econòmica i esportiva de la qual gaudeix el Club Tenis Olot. Actualment el club compta ja amb 462 socis i sòcies.
I acabem parlant d'hoquei, perquè l'hoquei club en Ripoll rep l'Esport Atlètic Merinyà, que és un club poliesportiu francès que cada any visita Catalunya durant els mesos de febrer i març. Aprofitant la seva estada a Osona, l'equip de la Gironda ha disputat 5 partits contra les categories inferiors del club ripollès. Ens ho explica en Xavier Vilella.
L'Esport Atlètic Merinyà és un club esportiu francès que un cop l'any realitza una estada a Osona i aprofitant aquesta situació, la secció d'hoquei busca clubs dels voltants per disputar partits a les tardes. Una d'aquestes entitats és l'Hoquei Club Ripoll, que amb els seus equips de la base va disputar 5 partits contra el Merinyac. Parla Josep Izquierdo, president de l'Hoquei Club Ripoll.
És un equip, un club de, al costat de Bordeus i cada any venen abans de Setmana Santa a fer unes estades aquí a Osona. Estan una setmana pràcticament i aprofiten les tardes doncs, per als clubs que ho poden fer uns partits amistosos entrenos també amb els clubs que li poden oferir. Això és el nostre cas.
Com que l'entitat ripollesa també ha fet estades habituals en territori francès, la connexió entre ambdues entitats és fluida i això permet repetir una experiència que ja és tot un clàssic entre francesos i catalans.
Fa anys nosaltres doncs, havíem anat a Blagnac, a Toulouse, amb els nostres dos o tres equips, a fer també unes estades allà, i suposo que arran d'això es van assabentar que el nostre club també anava a França, doncs ens van dir si ho podien fer ells aquí, alguna mica d'estats, de torneig, i bueno, és el que estem fent.
Per part ripollesa van saltar a la pista els prebenjamins A i B, el benjamí, el femení 15, l'alaví i el juvenil.
Fa temps que no revises la vista? Ara és el moment perfecte. A Opticalia Olot t'ajudem a trobar les ulleres ideals per a tu, amb unes ofertes especials per començar l'any amb bon peu. Aquest hivern, dona-li als teus ulls l'atenció que es mereixen. Demana cita. Ens trobaràs al Cor d'Olot, a la plaça Clarà número 12. Perquè a Opticalia, el més important, ets tu i la teva mirada. Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
5 minuts més. Doncs acabem. Gaudiu del dijous gras o dijous llarder i nosaltres hi tornarem demà a la mateixa hora amb tota l'actualitat. Que vagi molt bé. Bon dia a tothom.